Hola, hola, ja tornem a ser aquí, torna l'ull de bou. Després de mig any sabàtic que mos hem pres, retornem a les zones de Ràdio Falset amb el nostre programa. I diem programa perquè és un programa demòcrata i pacifista, com el nostre PP, el partit policial. Això que sentiu ara és la nostra nova sintonia, que és una cançó del mateix grup de la que teníem abans, dels madrilenys Hechos contra el Decoro, però aquest és el seu disco nou. Som l'equip habitual, incomplert, de moment, més algun altre fitxatge que s'anirà afegint, i bueno, el que dèiem, no és de sempre, el Jaume al... a la torre de control i al micro, jo, que sóc l'Oriol.
Radio Sistema Bodo Babilón. Radio Sistema Bodo Babilón. Radio Sistema Bodo Babilón.
Abracadabra, pata de cabra, la magia del dinero, el gobierno de Alamapa. Y en el fondo monetario, Alibaba, los 40 ladrones en el Banco Mundial. Abracadabra, pata de cabra, la magia del dinero, el gobierno de Alamapa.
Comencem per a començar. I avui venim amb moltes forces i farem una cosa que no havíem fet a l'altra edició del programa, que és una entrevista. Avui ens atrevirem a fer una entrevista. Tindrem aquí a l'estudi el Joan Salvador Bernet, de Marçà, que tots coneixeu, bueno, quasi tots coneixeu, i els que no coneixeu ho devíeu veure a la tele fa 15 dies, quan li va tocar el rebre, quan estaven a la companyia aquesta dels hidrocarburos, no recordo com se diu, a Tarragona. I avui, doncs, bueno, tindrem amb nosaltres i que ens expliqui de primera mà com va anar tot això.
Consumen, consumiendo la clave de este juego. Y así es. cuentas en el Banco Mundial.
Radio Sistema Voto Babilón.
Bé, recomencem el programa amb motiu del dia 12, que és el dia de la hispanitat. Ja sabeu que per a nosaltres és un dia molt important. I la veritat és que el volíem començar el dissabte passat perquè teníem motius més que de sobres per a fer-ho, no? I no vam poder per, bueno, motius tècnics. El cas és que, bé, com tots sabeu, fa dos divendres que els nostres amics demòcrates i pacifistes del PP van respondre als pagesos a la seva manera demòcrata i pacifista, de sempre, a hòsties. Garrotades enceses. Ja coneixem des de fa temps la seva lògica i molts la recordem del temps del franquisme, quan els gossos del dictador eren ells mateixos i la majoria són ells mateixos, persona per persona, i assassinaven impunament els que no volien passar pel seu adreçador. Va coincidir que aquella mateixa setmana se van complir 25 anys de l'assassinat d'Ángel Otegi, Ion Paredes, José Luis Sánchez Bravo, Humberto Baén Alonso i Ramón García Sanz. Van ser les últimes execucions del franquisme. Un d'ells, concretament, Ion Paredes, que li deien Chiqui, un noi del poble de Saraus, però d'origen extremeny, va ser afusellat a Barcelona, al castell de Montjuïc. A l'època en què era governador civil, don Rodolfo Martín Villa, que després va ser ministre de l'Interior, durant l'època aquella del batalló basco espanyol, que se'n deu recordar que és local d'aquella època, actualment l'home és diputat, demòcrata i pacifista, evidentment, del partit policial, i a més és capo de la banda terrorista Endesa. Ja ho veieu. Doncs aprofitant l'aniversari dels últims assassinats del franquisme, el règim del PP ens va recordar dues coses. Primera, que Espanya va bien, ja ho podeu veure. I que la calla és mia, com deia un altre feixista històric d'aquests, quan era ministre de la Governació. Aquest és el senyor don Manuel Fraga, avui president demòcrata i pacifista de la Junta de Galícia.
Estampa! Huele mal!
Oh.
Doncs el divendres 29 de setembre vam poder veure en viu i en directe un espectacle que feia temps que no veiem. Un grup d'antiavalots, demòcrates i pacifistes, evidentment, carregant contra un grup de pagesos que feia una protesta pacífica, aquesta sí que era pacífica de veritat, i bé, l'espectacle de veure una persona desarmada, envoltat de pacifistes d'aquests, amb cascos i escuts inflant l'hòstia, literalment, doncs, com dèiem, és un espectacle que no va agradar a ningú, ningú de persones, entén. Feia molt temps que no ho veiem. Ara, amb això no volem dir que fes temps que no passava, perquè segueix passant, com a l'època del Sisquet. El que passa és que normalment procuren que no hi hagi cap càmera per allà prop. I si molt convé, hòstien els de la càmera, això cap problema. Doncs va resultar que van repartir, però especialment van anar pels dos membres de la permanent d'Unió de Pagesos, el Joan Salvador Bernet, de Marçà, i el Pere Guinovart, del Morell, i van anar a per ells. Avui tenim aquí el Joan Salvador i bé, li farem una petita entrevista, mos ho explicarà ell mateix. Bueno, per a començar, mos podries explicar una mica, posar-nos amb antecedents de tot el que va ser, com ha anat la cosa, com se va arribar a aquest extrem.
Bé, nosaltres, a través de la COAC, i evidentment Unió de Pagesos també, que per això tenim uns grans tècnics, a principis d'any, estem parlant de finals de gener, primers de febrer, per la tendència del mercat, perquè doncs, sempre se capten informacions, sabíem que el gasoil, i com si diguéssim el petroli, tindria una tendència a pujar que seria pràcticament impossible parar. Van començar doncs, a reivindicar, més que reivindicar, a conscienciar els polítics, començant pels de Catalunya i llavors doncs, a nivell d'estat espanyol, doncs, que entraríem en un període de crisi perquè els tres últims anys l'agricultura catalana i estatal ha tornat a davallar els tres anys, un 4, un 12 i un 16% cada any, i això la catalana i l'estatal, doncs, per l'estil, algo menys, però algo per l'estil. A partir d'abril-maig doncs, ja es va veure que no mos feien cas, que el preu del barril de petroli se disparava, que les petroleres doncs, incrementaven el preu descaradament i bueno, vam arribar a l'època dels fets, doncs, pràcticament havent trencat el diàleg, fent 8 mesos que estàvem explicant què passaria i el que ha passat és que en aquests 8 mesos el gasoil agrícola ha pujat un 80%. Les rendes agràries han baixat entre un 8 i un 11%, i llavors doncs, bueno, vam arribar a una situació límit. Els sectors van començar a manifestar el seu descontent, doncs bueno, el que va fer Unió de Pagesos i COAC és mobilitzar. Primer doncs, anem a fer una a la primavera doncs, de suport, com si diguéssim, perquè se fes pressió a les petroleres perquè posessin un preu d'intervenció. Llavors doncs, ja vam començar a reivindicar una a l'agost i aquestes van començar a la tardor, que els sectors acaben les seves produccions, doncs començant pel cereal, que és dels més afectats, perquè el consum de gasoil és disbaratat. Doncs bueno, vam arribar i penso que això no s'ha acabat encara.
El dia abans de que us van dissoldre a cops, uh-huh, hi havia hagut un acord. De fet, és el que deien acabat, tot el poder, diguem, no? Estàvem firmat, allò, com va ser això?
Sí, sí, a veure, el dia abans, i ho puc dir de viva veu, perquè jo era a la subdelegació del govern a les 10:30 de la nit, arribant a aquest acord de mínims, que era respectar ni més ni menys el que havien tingut els 3 o 4 dies que havien fet vaga els pescadors, que eren 22 cubes diàries a partir de les 7 de la tarda. Sí. Això a les 10:30 de la nit del dijous, els fets es van produir divendres a 9 del matí. Llavors, vull dir, el que no entén ningú és com s'hi va arribar aquí.
Llavors, el senyor Raúl Navarro va dir que, bueno, que vau rebre valtros per casualitat, que igual hauria pogut ser valtros que uns altres. Vull dir, això, un cop se us van emportar, que vau veure? Que sí, que era una casualitat, un ho era tant.
No, aviam, no era una casualitat perquè llavors per mi... Aviam, allí hi va haver una sèrie de fets. Per exemple, que era en època de transició de vacances encara i hi havia, sobretot als diaris de tirada regional i en algunes ràdios hi havia becaris i becàries. O sigui, eren gent molt jove que se va quedar al·lucinat del primer de la càrrega de la policia. Llavors, alguns, a la roda de premsa que van fer el Col·legi de Periodistes al cap de la setmana, ja mos van dir obertament que havien sentit ordres concretes a la policia d'anar per qui van anar. O sigui, Bells, que anaven al capdavant. Guinovart, Lussunyer, que es va escapar, i el Joan Salvador Bernet, que també va rebre. Llavors, vull dir, això és descarat. I llavors, una altra cosa que també s'ha de dir i dol molt és que quan ens van tindre carregats dins el cotxe Z, van dir, ja tenim els paquetes i ja podem ir-nos.
No, és que això també se n'havia parlat. Llavors, al cap de dos dies, a Lleida, hi va haver la manifestació, jo no sé si deu ser la més multitudinària, però una de les més multitudinàries de la història d'Unió Pagesos. Llavors, què passa? Que és imprescindible que hi hagi cops, perquè la gent reaccioni, és molt trist, això.
Sí, sí, això, per desgràcia, sí, hi ha d'haver una crisi fortíssima, o sobretot en aquest cas hi ha d'haver garrotades i garrotades sense mereixer-ho, perquè, doncs, bueno, hi ha hagut vegades doncs, que quan s'han tallat carreteres que a la millor, pues, sempre utilitzar la violència no és bo, però doncs, bueno, tallades de carreteres, com s'ha fet moltes vegades, amb pneumàtics, cremant, qui intervingués en lo qui toqués, la Guàrdia Civil, la policia, els Mossos d'Esquadra, hi hagués alguns contactes com hi van haver, bueno, escolta'm, però això d'aquí va ser tan, com deia el Sunyer, en blanc i negre, veure una pel·lícula en blanc i negre, que bueno, la reacció de la gent, sobretot de molta gent gran, que no s'ho esperava, ni ho entenia, ni sabia el per què. I llavors bueno, se va fer la bola grossa i va passar el que va passar a Lleida, que va ser una macromanifestació, jo penso que sí, la més gran que ha concentrat Unió de Pagesos.
Llavors les informacions que van anar donant els diaris de la gran manifestació aquesta eren molt variades, o sigui, el punt deia 30.000, el diari espanyol deia 15.000, i l'avui 10.000, bueno, deia 10.000 al principi, llavors deia 30.000 segons els organitzadors. Això com ho valoreu, això? És...
Aviam, realment, jo penso que realment érem entre 23 i 24.000. Perquè l'avinguda dins de Lleida i el marc de la Fira mos esperaven entre 3 i 5.000 persones. I la manifestació que va sortir de CLH, quan vam ser al llarg de tota l'avinguda, a uns quants se'ls va ocorrir comptar fer una operació molt simple, que era de farola a farola, els metres quadrats que hi havia, i les files, i la gent per cada fila. Mm-hmm. I ens en sortien 23.000. Sí. Llavors, doncs, contem que entre 3 i 5.000 ens esperaven dins a Lleida i a la Fira, mm-hmm. pues entre sí. 25, 26.000, 24.000.
Així està la cosa. Mm-hmm. Llavors, bueno, el que està clar és que la política aquesta neoliberal, que es va, la globalització aquesta, la idea sembla que sigui que es vagi suprimint la petita explotació, els petits pagesos han de desaparèixer per anar bé, potser perquè també són els més combatius. Llavors, se va de cara a promocionar les multinacionals. Com menys pagesos petits quedin, doncs més quedarà tot doncs, pels Torres i companyia. Llavors, com enfoca Unió de Pagesos i la COAC, en general, la manera de bueno, resistir amb aquesta pressió, perquè això està molt indefens, el pagès, davant d'això.
Bueno, Unió Pagesos i COAC sempre ha tingut clar que ha defensat l'empresa familiar agrària, encara que com a concepte tècnic o com a concepte jurídic ja va desaparèixer en l'última legislatura socialista que es va fer la llei de modernització i ja es va encarregar com a tal l'empresa familiar agrària. Nosaltres la defensem com a model ideològic i evidentment que, tu has dit, les polítiques neoliberals volen grans explotacions. No els importa l'equilibri territorial, no els importa la qualitat dels productes. En els últims 10 anys han sortit tants escàndols, tant vegetals com ramaders, vull dir, les vaques boiges, les dioxines. No sabem, ni sap ningú, penso jo encara, què pot passar amb el plat de moro transgènic. És un interrogant impressionant i que es tracti aquesta frivolitat és de juzgat de guàrdia. Unió Pagesos i COAC, repeteixo, estem defensant l'empresa familiar agrària, la gent arrelada del territori, els productes de qualitat i la globalització doncs, bueno, és qüestió d'Estats Units, d'Austràlia, d'aquests països que tenen aquestes grans extensions que aviam, per molt professional que sigui el pagès català, el pagès de l'estat espanyol, aviam, no pot ser competitiu una mitjana d'explotació de 25-30 hectàrees amb una de 1.000 hectàrees. Llavors, doncs, bueno, hi ha d'haver un altre sistema.
Sí, sí. Bé, doncs, ara, per acabar, farem una pregunta tòpica. Què diries o què aconsellaries a la gent jove, als que volen ser pagesos amb aquesta línia, davant d'aquestes perspectives tan, tan negres?
Jo el que voldria és que es fes una lectura en positiu a uns fets que cada any se repeteixen i es criminalitzen molt, que és quan veiem les imatges a la tele de molts camions de fruita espanyola quan arriben a França, que els tomben i els cremen. Aviam, és una manera de defensar els seus legítims interessos. És una manera de fer pressió a un govern. Malauradament, els sectors primaris, no, l'agricultura, en aquest cas estem parlant d'agricultura, però en els sectors primaris no tenen quatre interlocutors que s'entenen en una taula amb un sopar al nou govern i pacten el que convingui. Els sectors primaris és això, vull dir, hi ha una sèrie d'organitzacions més o menys potentes que doncs, bueno, volen interlocucionar amb el govern passa normalment d'aquestes organitzacions i llavors s'ha d'arribar a casos extrems com aquests que es veuen cada any a França, a la frontera o dins del territori francès. Aviam, el que jo dic a la gent jove és que la unió fa la força, la unió fa la força. I per molt que es parli de globalització, sí que un pagès, un que pretengui ser pagès, el que no pot fer és agafar la filosofia del seu avi, de que era un pagès és un professional i un empresari. Ara, d'aquí a que se pugui guanyar dignament la vida produint aliments de qualitat, que hi ha un mercat cada vegada més pujant. Jo fa poc temps, a primers d'any, vaig tindre la sort de compartir una taula de ponents europeus i estava el president del grup de muntanya del Copacogeca, que és el sindicat europeu per excel·lència. I ell estava explicant que per exemple, Àustria té el 80% del territori que està gaudint de mesures agroambientals. Això vol dir que el pagès o el ramader, pel fet de produir productes de qualitat, té un suport del govern. Llavors, la tendència que aquí tenim de que cada vegada hi hagi més grans superfícies, com que ens porten 10, 15 o 20 anys de cultura democràtica per endavant, doncs allà ha passat i això. Se torna a anar a la botiga especialitzada, se torna a anar en aquesta famosa paraula que són la traçabilitat d'un producte, que el consumidor, des d'un enciam fins a un manufacturat, pugui saber el seu origen, el pagès que l'ha produït i els productes que hi ha tirat. Això és un repte pels joves pagesos, això és un repte que cadascú sol no aconseguirà. Clar. Això vol dir que, torno a repetir, l'Unió fa la força, sembla que faci propaganda de l'Unió de Pagesos, però doncs, bueno, a Catalunya és el sindicat hegemònic i jo penso que avui en dia l'Unió de Pagesos ha deixat d'estar polititzat, afortunadament, i tenim de tots els grups polítics que estan treballant a l'Unió de Pagesos, i penso que té cabuda tothom el que es vulgui guanyar la vida dignament treballant a la terra.
Doncs molt bé, per avui aquesta és la primera entrevista que fem al programa, ens ha sortit bé, crec jo, i bé, doncs moltes gràcies, Joan Salvador, ja, fins a la pròxima, que tu que et tenim bastant a mà, ja, quan tinguem alguna cosa que parlar d'això, ja t'ho anirem dient.
Molt bé, gràcies a vosaltres, nois. Vinga.
S'ha d'aclarir que els demòcrates pacifistes aquests els van portar de Valladolid. Fixeu si van anar lluny a buscar-los. Un detall molt revelador és que el divendres eren quatre gatos que protestaven. Però el diumenge següent, al cap de dos dies a Lleida, eren 30.000. I llavors sí que les forces de l'ordre no van justir. Hi havia un munt de banderes catalanes i dona la casualitat que els màstils de les banderes eren masses de femelles. Ui, quan van veure allò es devien emocionar els servidors de l'ordre, pobrets. Tan valents com sempre, els tiquets. Continuem amb l'actuació policial del dia 29. Després de la moguda hi van haver allò que se'n diu les reaccions, el que els periodistes diuen les reaccions. Comentaris, declaracions, protestes, etc. Tot el cruç. I aquí apareix a escena un altre personatge esperpèntic d'un de los haya, perquè només cal veure la cara, que és el senyor Raúl Navarro, que és el virrei, podríem dir, del partit policial aquí a Tarragona. virrei, que llavors li van dir governador de Sevilla, li diuen delegado del gobierno. Però bueno, ja sabem, los mismos perros, con distintos collares. Doncs aquest subjecte va complir les ordres que li havien donat a Madrid, evidentment, com correspon a la seva espècie. I en acabat, tothom se li va tirar al damunt, condemnant-lo, demanant la dimissió, i bueno, tot això que es fa, no? I ell, el prove, va anar fugint d'estudi, com va poder. Escolteu, jo només complia ordres, clar que sí, com a mínim, donem-me un os com a premi, no, i no aquestes bronques. Llavors l'home es va dedicar a dir mentides pures i dures, perquè això últimament el PP ho fa molt. Primera, que si havien firmat els sindicats el dia abans ja estava tot arreglat. Va arribar a dir que els sindicats que havien firmat representaven el 80% de la pagesia, quan és absolutament tot el contrari. O sigui, la COAC, la coordinadora estatal on hi ha Unió de Pagesos, a nivell d'estat té entre el 70 i el 80% dels vots, o almenys a les últimes eleccions sindicals. I a Catalunya quasi el 90, mentre que els senyoritos dels jóvenes agricultores, aquests, tan jóvenes com la iaia, però bueno, i els monsolisos i mafiosos de turn de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, aquests no es mengen una merda, es mengen entre el 15 i el 20% de representació. Però el senyor Raúl Navarro mos va dir, ho va dir exactament al revés. I ja, com que, bueno, ells van dient, a veure, que la diu més grossa, com que cuela, la gent s'ho creu, doncs vinga. Aquesta és una tàctica que sí, ara la fan anar a tots els àmbits, sobretot el nostre amic major orella, el major oreja, que diu demòcrates als nazis i viceversa. Doncs clar, el seu subordinat a casa nostra, el virrei, el senyor Raúl Navarro, ha de fer el mateix, evidentment.
You know, because police like fucking with people, you know.
Obediente. Sigue mis huellas, no se diga que no puedes cumplir con el que manda, eres su mejor sirviente.
El amo ha dado la orden y ha sido claro y tajante, y imponer un castigo a quien se empeña en ser rebelde. Es un portador del virus, enfermo desobediente, cuestiona lo dominante, no cabe duda, es un demente.
Busca, busca, olfatea las esquinas, pregunta a la gente, eres un chico obediente.
Busca, busca, no sea que al final del día, si no cumples tu tarea, en tu plato no haya comida.
Siendo como eres, un sabueso agradecido, Diego Aullar cada noche la presa no ha aparecido.
Sigue buscando que yo me he vuelto invisible, sigue llamando, ya no prohíbe lo imposible.
Busca, busca,
busca, busca,
busca, busca,
busca, busca. Así que al guano, pero guardián la
Anyway, fuck the police.
I un altre capítol d'aquesta història és el paper que hi han fet els mitjans d'informació, o de desinformació i intoxicació, per a ser més exactes. Un paper gloriós, com sempre. Les garrotades pròpiament dites només se van veure a TV3. Les de Tarragona, evidentment. Dels Mossos no es va veure res. I a les estatals, res de res. Ni de Tarragona ni d'enlloc. A creure i a deformar la realitat, que és la vostra feina, xiquets. I amb la notícia de la manifestació de Lleida, del diumenge següent, ja va ser el colmo. Allò ja va ser... Mentre que el Punt Diari parlava de 30.000 manifestants, el Diari Espanyol, àlies Patufet, bueno, Patufet, que coneixeu tots, parlava de 15.000, i l'Avui de 10.000. La Voz de Suamo, com sempre. A més de les mentides del poder, mos hem d'engullir les dels seus gossos. Todo atado y bien atado, que deia aquell. Ja estem ben amanits, ja.
Aquí el Mentiras Vos, Diario de la Mañana. Lo nuestro es desinformar, somos propiedad privada. Controlamos a la gente, opinando seriamente. Se mató la verdad, y llega al fondo de la noticia. Y si quiere usted cagar, se mató lo que se limpia.
I per avui, prou parlar de gossos, que això al final semblarà un programa del Rodríguez de la Fuente. Però abans d'aparcar el tema, volíem tindre un record per dos homes del Priorat, que més de quatre hi van pensar amb ells a la manifestació de Lleida, perquè segurament haurien estat allí i perquè en tenien els collons pelats d'anar a les mogudes d'un de pagesos, vagues, tractorades, manifestacions, que convingui. Estem parlant del Josep Maria Bargalló, l'oncle Ros de la Serra d'Almos, i de l'Albert Escoda, de la Vilella Alta, que mos han deixat només amb 15 dies de diferència, tot per culpa dels maleïts tractors. Us dediquem una cançó dels Isorrai que es diu A Fuerza Universal.
Lleva un carnuz maldito por afatera da chen, va xorat ascano mon sin más mortalla que a piel. Un fosquizo reglamento le tiró tocillos sueños, no y tendrá puesto sagrao, no pase entre os muertos nuestros. Amaga en os suyos miedos, no fundo dunha varella que a sangre das venas suyas escorra por torrenteras. La plebia y no lo cierzo quería implorar en afuesa, dicho no cuerpo zancero sin mi canapa de tierra. Da sida ya no seas lampa, ni a puta ni a docen, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachen. Da sida ya no seas lampa, ni a puta ni a docen, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachen. Con fastio con ton noticias, posos chamanins do mon se minchon carne con sida. Revancha de Dios venida, gran alarma de salud, milenta de positivos son salindo tara luz. Mondongo estará femera con tortetas y patés, mas a guardia será preso de putas en martillo en. No oye muerte de bufaña que nos diez firme lición a tenernos más respeto y a buquitos con condón. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocen, ni hippies ni montañes, es isquiatún ni garrachén. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocen, ni hippies ni montañes, es isquiatún ni garrachén. Cacenas de rayones, bolas como arrecentada y que toda chenque yo. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocen, ni hippies ni montañes, es isquiatún ni garrachén. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocen, ni hippies ni montañes, es isquiatún ni garrachén.
Era Fuerza Universal dels Ixorrai en record de l'oncle Ros de la Serra i de l'Albert de la Vilella Alta. I bé, continuem. Com tots sabeu, Espanya va bien, qui ho pot negar? I com tots sabeu també, tant quan els del PP diuen Espanya com quan els de Conveniència diuen Catalunya, parlen únic exclusivament de la seva butxaca. Això és com un exercici que no falla, i si no, proveu un dia. Quan qualsevol gànster entrajat d'aquests fa un discurs, substituïu les pàtries respectives per les butxaques respectives i les frases llavors agafen un to de realisme absolut. El que passa és que al PP ja li comencen a fer aigües les democràcies, aquestes les llibertats de què parlen tant. Tot just fa mig any que governen, en majoria absoluta, ja se'ls disparen els números. La inflació pels núvols, els tipus d'interès, evidentment, i amb això els préstecs amb interès variable també se'ls disparen. Els carburants, també, i això afecta fins a les pedres, els carburants. L'estat espanyol, rient, té l'índex de sinistralitat laboral més alt d'Europa, perquè, entre altres coses, hi ha molts empresaris que els surt més a compte pagar les multes que no tindre les empreses preparades, com diu la llei. La precarietat laboral, si fa o no fa. I ara què farem? Què farem, ara? L'enano del mostatxo encara està que no caga, l'home. La calle és mia, el Parlament, i per tant el govern també és mio. A saco, paco, que diuen ells. Però clar, ara es troba amb les mogudes dels carburants i l'última bufetada va ser el diumenge passat quan 300.000 manyos surten al carrer a fotre el pan hidrològico pels morros. I això que l'Aragó guanya el PP, si anem a mirar. Però és clar, l'Ebre, ahir l'Ebre. L'Ebre, que no els hi toquin els manyos. Poca aigua que tenen, clar. No volen que se l'emportin aquests lladres de ministeri. Total, per a què? Pels seus parcs temàtics, urbanitzacions de luxe, camps de golf... Esclar, és que d'alguna manera els cadellets del neofeixisme aquest bé s'han de distraure, no? La gent de l'Opus, de Conveniència, els peperillos aquests de medio pelo, bé s'han de distraure, s'han de poder enfarlopar tranquils. Una de les pancartes més significatives d'aquesta moguda, que hi havia el diumenge a Saragossa, deia «Terra mítica, aigua salada».
Que tampoco va a llover. He olvidado cómo suenan las gotas en la pared.
El ambiente se reseca, se nos seca hasta la piel. Miramos con mala cara a ver si llueve otra vez. Sin agua somos más serios, se nos sale hasta el humor. La buscamos en un vaso, solo encontramos alcohol. Se van secando los libros, los de la revolución. Caen las hojas marchitas, que han perdido su color. Queremos agua para beber, agua que limpie las calles, agua para poder vivir. Agüica que huele mal, agua que nos contamine, agua para embotellar. Tanto tiempo sin el agua, malas hierbas vi crecer. Nos asfixian la utopía, dicen que amemos la ley. Aprisionan las conciencias, nos chupan la libertad. Crecen anchas sin el agua, no nos permiten sembrar. También la sequía afecta algo que hicimos plantar. Tomates del 07 que nos iban a regar. Si no llora pronto el cielo, aunque llore de dolor, se nos seca la simiente que nos dé un mundo mejor. Queremos agüica para beber, agua que limpie las calles, agua para poder vivir. Nos sobra agüica que huele mal, agua que nos contamine, agua para embotellar. Con barro y purín, donde se crían lagartos con corbata y maletín. Chapotean a sus anchas entre sapos y tarquín. Nos salpican la inocencia que han ensuciado por fin. Y hace falta ya que llueva agua para reventar pantanos de hipocresía. Agua para poder vivir. Nos sobra agüica que huele mal, agua que nos contamine, agua para embotellar. Queremos agüica para beber, agua que limpie las calles, agua para poder vivir. Nos sobra agüica que huele mal, agua que nos contamine, agua para embotellar.
I per avui ja n'hi ha prou. La setmana que ve seguirem amb això de l'aigua i potser amb alguna entrevista sense precedents al nostre programa, a veure si tenim sort. No us direm qui volem entrevistar, perquè si llavors pel que sigui no la podem fer, seria una putada, però bueno. I en fi, sigueu bons xiquets, mos despedirem amb l'antiga sintonia, ja que així ja li farem la despedida. Cuideu-se molt, adiós! We'll be right back.
palo malo, el palo, el burro, la zanahoria y el carro. Palo pa'l burro en el curro o en el palo. El palo, tipo con la zanahoria de palo.
Carro, carro con aire acondicionado. Carro con el bar para soportar los palos. Carro, zanahoria con mil formas de pago. Carro, zanahoria con la forma de mil palos.
Palo, palo, palo bueno y palo malo. El palo, el burro, la zanahoria y el carro. Palo pa'l burro en el curro o en el palo. El palo, tipo con la zanahoria de barro.
Resultando tu